Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'app El Podcast.
Sabadell segueix a la cua del reciclatge al Vallès Occidental. La ciutat ha reciclat un 36% dels residus que ha generat, lluny de la mitjana de la comarca, que se situa a l'entorn del 43%, i de la catalana, que està fixada al 46%. El percentatge de reciclatge, de fet, s'ha mantingut estable durant el 2021 respecte del 2020. Pel que fa a la comarca, la recollida selectiva es manté al 43%, però baixa la generació de residus, i ho fa per primer cop des del 2013. Comentem totes aquestes xifres avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental i alcalde de Matadepera, Nil López. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Per municipis, de nou, hem de parlar que Sabadell segueix a la cua del reciclatge, no?, amb un percentatge estancat a l'entorn del 36%. Són dades que hem de valorar com a negatives?
Bé, jo sempre m'ho miro amb un punt optimista, serà perquè sóc optimista de mena, i per tant no puc viure sense analitzar-ho d'aquesta manera, i signifiquen un tímid avenç. En aquest cas, doncs, podríem dir que la xifra de recollida selectiva, doncs, es manté a l'entorn del 43% a la comarca, i Sabadell no és dels municipis que sumi, doncs, a exclusivament a la millora d'aquesta xifra, però tímidament, doncs, ha millorat també en quant a generació de residus.
Després hi anirem, la resta de la comarca, perquè sí que m'agradarà comentar-la així en global i veure també els casos particulars, no?, dels municipis que han incorporat nous mecanismes, no? Han analitzat d'alguna manera per què es produeix aquest cert estancament en una ciutat com Sabadell, que ha quedat fixada, no?, en aquest 36%? És a dir, estan buscant d'alguna manera alguna diagnosi del que passa?
Sí, evidentment. Ho vam fer ja amb els municipis petits, amb el PIRS, amb el projecte d'impuls a la recollida selectiva, que va donar com a fruit, doncs, que la major part dels municipis petits del Vallès s'han passat al sistema porta a porta, i en aquest cas, sense abandonar els municipis grans, com podrien ser les cocapitals, Sabadell, Terrassa, també ciutats com Rubí, que es trobaríem amb una sistemàtica de model de recollida similar, on no hi ha control individualitzat del que, doncs, aboca cada persona, i per tant, doncs, un model clàssic fa, doncs, que doncs, hi hagi un grup de la població que relaxa i, doncs, que, doncs, no compleix amb el sistema de reciclatge establert. Per tant, podem dir encara que en el contenidor rebuig hi va moltes coses de les quals no hi haurien d'anar com matèria orgànica.
De les seves paraules en desprenc, i corregeixi'm si m'equivoco, que en certa manera el problema és que si no ens poden fiscalitzar, no?, els ciutadans no complim, no? És a dir, en el punt en què a través del porta a porta poden fiscalitzar que nosaltres estem fent el reciclatge correcte en aquest cubell, no?, per dir-ho d'alguna manera, el ciutadà es posa les piles.
Bé, jo també el que voldria incidir és que hi ha models diferents de fiscalització, en aquest cas de seguiment i traçabilitat del que seria el residu de cada ciutadà. Hi ha el sistema de contenidors intel·ligents, que a vegades, doncs, sembla més proper per models on hi ha més densitat. Hi ha el sistema de porta a porta, que funciona molt bé per barris petits, amb habitatges, doncs, unifamiliars o habitatges agrupats, i bé, cada lloc pot tenir un sistema diferent, fins i tot en el cas de la recollida comercial. Ens hem trobat, doncs, que els municipis, doncs, que incideixen més en aquesta vessant, doncs, obtenen també bones xifres. Per tant, és un cúmul de sistemes que es poden aplicar per anar a millorar aquesta xifra. També hem de ser conscients que l'administració pública, doncs, a les grans ciutats, canviar un model és molt més costós en quant a terminis i en quant a les parts contractuals que no pas en un municipi petit, on també tenen els seus contractes, però les coses van a una altra velocitat, no?
De totes maneres, entenc que des del Consorci s'està conversant, no?, amb l'Ajuntament de Sabadell per buscar mecanismes o buscar eines, no?
Correcte. Això, el diàleg entre municipis grans i Consorci hi és present, tenim jornades de formació. També hem dotat, doncs, en aquests municipis, hem fet unes jornades tècniques on hem portat els municipis grans a veure models d'èxit, com podrien ser el model Sant Andreu, també el model Girona. Estem pendents també de fer una visita a instal·lacions del País Basc. Per què? Doncs perquè aquests municipis acabin, doncs, de triar el millor sistema que s'adapta, doncs, als seus barris, i llavors estem en aquest procés, no? Els municipis grans s'estan dotant d'informació dels models que estan donant bons resultats i a un termini mitjà poder-los anar aplicant.
Aquests mecanismes que es puguin anar aplicar, deia un termini mitjà, el temps corre, no? Per això avui, sempre, quan repassava les dades, veia allò d'objectiu 2020, que òbviament no s'ha aconseguit aquest 60%, ara en parlarem, però quin marge de maniobra hi ha per prendre una decisió en aquest sentit? És a dir, hauríem d'afanyar-nos, tenim marge?
Jo crec que vull pensar que tenim marge, però estaríem parlant de 2 anys i mig, jo crec, en els municipis grans. L'objectiu, per això, del Consorci de Residus és arribar a que aquest 2023 la major part dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca ja estiguin realitzant sistema porta a porta, perquè sí que en el cas dels municipis petits el porta a porta és el sistema que s'erigeix com el millor o el més idoni i adequat i el que els dona més bons resultats.
I que és el més difícil d'aplicar a les ciutats grans, no?
Correcte. Hem de dir que a les ciutats grans no es pot aplicar una estratègia massiva de porta a porta, perquè ho hem vist en el cas de Sant Andreu, hi han hagut algunes certes disfuncions. Tot i que sigui un model d'èxit, no vol dir que hi hagi moltes coses que s'hagin de millorar. Per tant, en el cas de Sant Andreu estem veient rectificacions, canvis de sistema, sistemes paral·lels de recollida que complementen, no? Però s'hi ha hagut de posar molt esforç i també molta dotació econòmica. Per tant, és evident que el porta-a-porta pot funcionar en algun determinat barri amb una tipologia d'habitatge petitó, habitatge unifamiliar, com bé hem explicat, però on hi ha densitat s'han d'estudiar altres sistemes. S'ha d'estudiar el contenidor amb xip, el contenidor intel·ligent, que també és un model que el que propicia és que sigui més econòmic que el porta-a-porta en grans espais, en grans ajuntaments, que és el cas de Girona, que ho està aplicant i que li està funcionant molt bé.
Clar, em deia ara, objectiu 2023, que la major part dels municipis de menys de 20.000 habitants funcionin amb aquest sistema de porta a porta. Actualment, en quin percentatge estan ja desplegats?
Bé, estem, jo diria, pràcticament al 80% del desplegament, perquè tenim Matadepera, Ullastrell, Vacarisses, Palau-Solità, Plegamans, i ara aquest proper mes ja ha començat Sentmenat i aquest abril s'inicia a Sant Llorenç Savall, que ja han fet la formació, la recollida dels cubells. Per tant, ens queda poc per completar. Ens quedaria Polinyà, ens quedaria Viladecavalls, però són municipis que també ja estan treballant. Ja estan treballant els seus contractes per, en un horitzó d'un any i mig o així, poder saltar i canviar de model.
I com, un cop s'aplica aquest model, hem parlat recentment, no?, alguns municipis que l'havien començat a aplicar, genera algunes disfuncions, alguns problemes, funciona ràpid, com va?
Sempre genera disfuncions, però hem de dir que en un mes de marge les xifres de reciclatge es tripliquen i, en aquest cas, funcionen. Amb un sol mes de reciclatge, amb un sol mes d'implantació del sistema, canviem absolutament de paradigma i les dades milloren en el cas dels municipis petits. Està clar, no?, que la implantació d'un nou model, d'un canvi de paradigma per la gent, té aquestes coses, no? Per exemple, que per part de la ciutadania no sàpiguen ben bé on han de treure els cubells o que algun dia s'equivoquin amb quina fracció han de treure. Són casos puntuals. Llavors, pel que fa a les empreses que presten el servei, que els recorreguts dels camions, els temps, les durades de treball, no?, són diferents, no?, perquè, clar, han d'anar buscant cubell per cubell i no, en aquest cas, un sol contenidor. Són petites disfuncions, insisteixo, està molt treballat ja en municipis que fa molt temps que estan en xifres de reciclatge del 90 al 92%, i per tant, aquesta tipologia ho ha d'assolir fàcilment.
Per tant, s'aplica de forma senzilla i entenc que els resultats són ràpids, és a dir, els resultats de millora de reciclatge es veuen ràpids?
En general, en els municipis petits, els resultats es veuen ràpids. Evidentment, quan parlem de grans ciutats, el que deia, els tempos canvien radicalment, no?
Ens deia per barris, perquè clar, entenc, Sabadell potser és una ciutat més homogènia en aquest sentit perquè té poca urbanització, no? Però sí que hi ha ciutats grans amb més espais d'urbanització, amb més cases unifamiliars, entenc que aquests són els espais on és més fàcil, no?
Correcte.
Posar en marxa aquests sistemes.
Correcte. En el cas de Girona, hi ha models diferents en diferents barris de la ciutat. En les casetes de Sant Narcís, doncs, s'aplica un porta a porta, i a la zona de l'Eixample estan provant el model de contenidors intel·ligents. Per tant, no seria gens descabellat pensar que Sabadell podria tenir models diferents o models segmentats. Però, en qualsevol cas, nosaltres com a consorci el que fem és donar eines als equips tècnics dels ajuntaments perquè triïn el model que més s'adequa a cada realitat. Jo no vull parlar per Sabadell perquè, tot i conèixer-la i estar-hi apropet, però no la conec suficient com, doncs, els propis responsables tècnics de Sabadell, i per tant nosaltres el que fem és donar-los eines perquè ells puguin triar, insisteixo, el model que més s'adecui.
Uh-huh. Anem a la comarca en global, tot i que n'hem estat parlant. Parlàvem d'aquestes dades del 43%, no?, de recollida selectiva durant aquest 2021, uh-huh, lluny encara de l'objectiu del 60%, però uh-huh, com analitza aquestes dades?
Bé, jo penso que estem lluny, però sí que és veritat que hi ha una dada positiva, que és la baixada de generació de residus, que es dona per primer cop des del 2013, quan vam tenir aquella crisi econòmica important, i en aquest cas ara la generació de residus se situa en 430 quilos per habitant i any. Són una disminució de 5 quilos a l'any per persona, un 1%, però bé, en aquest cas nosaltres ho valorem positivament. Respecte a les millores que també podem destacar és que, en aquest cas, puja la matèria orgànica un 3% a la comarca, i també, doncs, pugen els residus que es porten a deixalleria, que incrementen de l'ordre del 15%. Bé, en aquest cas, jo crec que és la part positiva de tot plegat, que si no estem encara en aquest 60%, que és el que ens marcaven el 2020 les directives europees, i també ens començaran a marcar des de la nova llei de residus, que en aquest cas ara està en tramitació al Senat i tornarà cap al Congrés per ser aprovada definitivament, doncs estem lluny de les xifres, i això ens ha de preocupar, no hem de baixar la guàrdia, eh? Vull dir, en aquest cas hem de ser optimistes, però també el punt de realisme és les grans ciutats hauran d'abordar aquesta temàtica, i sobretot també hem de seguir fent pedagogia, conscienciació ciutadana, perquè no pot ser, doncs, que, com deia jo, la fracció de rebuig encara contingui el 57% dels residus del Vallès Occidental, i per tant això no és normal, no és normal. No es pot tirar orgànic a la fracció de rebuig.
M'agafo, ha dit diferents coses, les anem desgranant. La primera, de l'orgànica, perquè sempre que parlem és el gran repte, no?
Correcte.
El gran repte pendent, la gran feina feta. Aquest increment del 3% creiem que és suficient? Veiem com que hem fet una mica de camí, com ho veiem?
Jo ho veig que no és suficient, però com dèiem, la lectura és fins que no canviem de models a les grans ciutats, on es segmenti, s'individualitzi el que és la recollida, segurament aquestes xifres costarà de millorar-les. Segurament aquest avenç tímid potser es deu, doncs, que cada dia hi ha més pedagogia, també a la formació que es fa en els centres educatius, les activitats ambientals del programa d'activitats ambientals del Consorci, que té molt èxit a les escoles, instituts, i que a vegades també fa, doncs, que generació per generació, doncs, en aquest cas, es vagin canviant aquests hàbits de reciclatge i s'instaurin, doncs, bons hàbits de recollida selectiva als domicilis, gràcies a que, doncs, això, les generacions més joves incideixen sobre els pares. També, doncs, seguim fent campanyes, les dels Nadals sostenibles. Incidim en una menor generació de residus, no? A també utilitzar book and rolls, per exemple, en els instituts, perquè la gent no utilitzi el paper d'alumini, no? Són diverses coses, tot suma, però clar, aquest avenç tímid d'un 3%, fins que no s'hi apliqui un canvi de sistema en les recollides, no veurem un avenç notori. I aquesta seria la lectura.
Uh-huh. I per millorar l'orgànica, uh-huh, què es pot fer? Perquè és d'allò, les campanyes informatives que deia vostè, uh-huh, l'efecte ja l'han fet, no? Uh-huh. No sé si creuen que realment van guanyant terreny cadascuna d'aquestes campanyes.
Jo crec que van guanyant terreny perquè no es pot abaixar la guàrdia, és a dir, sempre s'han de seguir fent campanyes, s'ha de seguir arribant a la ciutadania, per això a nosaltres ens agrada tant que ens convideu sempre aquí a Ràdio Sabadell. Per què? Perquè tenim l'oportunitat d'expressar-ho, expressar que estem lluny, que encara hem de treballar molt, que hem de separar bé l'orgànica, que no costa res tenir dos bosses diferents, una on hi tires el rebuig i una on hi tires l'orgànica, perquè Separar l'orgànica del rebuig és un procediment molt car que li costa molts diners a l'any al ciutadà. És a dir, en el CTR, realment, si la gent reciclés bé, no faria falta segregar l'orgànic perquè no hi arribaria orgànica, o pràcticament zero, no? Però la realitat és una altra. La realitat és que dins de la fracció rebuig hi va molt orgànic, i això, hem d'enviar el missatge a la gent que ha de tenir un cubellet més i que aquest cubellet s'ha de separar.
Un increment del 15% de residus que es porten a deixalleria. Què implica això?
Doncs en aquest cas jo també crec que és una bona dada. Per què? Perquè vol dir que el ciutadà doncs, cada cop en fa més ús d'aquestes instal·lacions, i en aquest cas amb les deixalleries jo crec que encara tenim molt camí a recórrer i podem millorar, perquè especialment a les grans ciutats creiem que les deixalleries han de baixar d'escala. Des del Consorci pensem que, i de fet estem treballant en la instauració d'un model de deixalleries de recollida de proximitat, és a dir, petites deixalleries que s'assemblarien a les deixalleries mòbils, i el servei de deixalleria mòbil que ja prestem des del Consorci i que ja tenen internament ajuntaments com Terrassa o Sabadell, però que, doncs això, fer deixalleries de petit format apropades als barris on la gent s'hi pogués desplaçar a peu i en bicicleta, és a dir, que no requerís, no?, d'un desplaçament a l'extraradi de la ciutat, milloraria encara més aquestes dades d'ús, que, insisteixo, també són dades optimistes.
Parlava doncs d'aquesta de la part de la deixalleria, no? d'aquests residus, també aquest rebuig que segueix sent del 57%. M'agafo també la part que em deia d'aquesta reducció del volum de residus que generem, perquè entenc que el camí, a banda de saber separar correctament, és generar cada vegada menys, no?
Correcte. La no generació de residus doncs és un àmbit domèstic al que potser no hi prestem prou atenció, però que és molt important, perquè al final, si aquest residu no el generes, no existeix, i el producte tampoc es produeix. Per tant, estàs emetent menys CO2 a l'atmosfera. Què vol dir això? Doncs que aquests hàbits quotidians, que podrien ser anar a comprar amb una carmanyola per evitar doncs, els envasos de plàstic, la fruiteria, la compra a granel també, tot això doncs, són petites accions quotidianes que ajuden a la no generació. També en el cas dels regals, no? Quan regalem un regal de Nadal, doncs, de Nadal o del que sigui, d'un aniversari, pensem que moltes vegades hi ha capes i capes d'embalatge que conté plàstics, i per tant, potser a vegades, si utilitzem una capsa de cartró o una bossa reutilitzable, i tot això són petits hàbits domèstics que es traduirien en que arribarien menys residus doncs, que s'haurien de recollir i menys residus que s'haurien de tractar. I crec que això, aquí també, hi ha camí a recórrer en explicar a la gent. Una altra cosa que pot incidir en la no generació de tanta orgànica és el tema del malbaratament alimentari. Saber reaprofitar, saber doncs, utilitzar. Aquí al Vallès el Consell Comarcal va iniciar una iniciativa que és el Recuperem, que és per recuperar aliments dels menjadors escolars, i en aquest cas està tenint un gran èxit, i per tant són petites coses que en el cas de la no generació i l'aprofitament sumen.
Clar, però la feina en la no generació no és únicament del ciutadà, no? Les empreses tenen molta responsabilitat, no? També especialment les del sector alimentari.
Jo crec que sí, però al final, també, si la ciutadania doncs, assoleix uns certs hàbits o s'inclina per un consum i un ús responsable de qualsevol producte que compri, llavors les empreses també fan el canvi, no? Acaben canviant, no? Vull dir que pedagogia a la ciutadania i també incidir en les grans empreses en que hi ha certes actituds o certs productes que dins del marc aquest de la no generació ja no tenen cabuda a la nostra societat.
Deixi'm que li pregunti també per inversions, per acabar. És a dir, en tot aquest procés del canvi de concepció del reciclatge del que es vol, hem parlat moltes vegades de la feina que hi ha a Can Barba, no? De com dimensionar, no? La planta, tenint en compte doncs, el volum d'orgànica que teòricament, si fem bé la feina, hauria d'arribar-hi. No? Uh-huh. En tot aquest sentit, com s'ha avançat en l'últim any en aquest sentit en l'àmbit de les inversions?
Bé, doncs nosaltres en aquest cas ja hem avançat per la part del CTR, en aquest cas en la demanda d'una subvenció important a l'Agència de Residus de Catalunya per una millora dels processos de separació de tots els materials i un major aprofitament de recursos. Per tant, doncs aquesta és una línia, insisteixo, un projecte gros de l'ordre d'uns 9 milions d'euros, també per doncs, mantenir i millorar doncs, la infraestructura d'un edifici que ja té 10 anys d'antiguitat, perquè sembla mentida, però el CTR ja té 10 anys. I en aquest cas, en el cas de la planta de Can Barba, doncs fa qüestió d'un any i mig, es van posar en funcionament unes millores per valor de 4 milions i mig d'euros, també que tenien l'objectiu doncs, de separar millor i aprofitar més materials i tenir un compost de major qualitat. Però en aquest cas, amb Can Barba, sabem que serà la demanda del futur i estem treballant a través del projecte de Parc Circular del Vallès, un projecte doncs, que implica les dues cocapitals del Vallès, perquè és la zona, no? Se situa dins l'àmbit de la Mancomunitat entre Terrassa i Sabadell, per tant, els dos ajuntaments hi tindran molt a dir, però l'objectiu és clar, és dotar d'una ampliació d'aquesta planta perquè pugui arribar a doblar la capacitat de producció, en aquest cas de reciclatge, pugui generar més biogàs que es pugui injectar directament a la xarxa sense haver-ne de fer electricitat com se'n fa ara i, per tant, no es perdria energia i, evidentment, generar també aquest compost que s'acaba venent a jardiners i grans productors de la comarca per fer-ne doncs, aquest cicle de reaprofitament i donar aquesta bona lectura al ciutadà, que si separen bé l'orgànica al final estem transformant la paraula residu en la paraula recurs, i això és molt important.
Nil López, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, el president del Consorci de Residus i alcalde de Matadepera. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.